El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó en el que per avui hi tenim dues novetats i a l'agenda, ja que en aquests moments em sembla que s'està entrant la primavera, com hem anat anunciant, hi ha una explosió de cinema perquè tenim sessió de Cineclub, tenim nova edició del Vivim Muntanyes i una programació especial amb motiu del Festival Mot de Literatura. Tot plegat, evidentment, al Cines Olot.
Avui també ens visita la secció Llibres i Pantalla, amb un llibre sobre un gran director i una pel·lícula premiada als Goya.
A l'actualitat parlarem de com varen anar els Premis Òscar al Festival de Màlaga i el que dèiem, us comentarem amb més detall al Mot Cinema.
I acabarem amb el concurs on volíem saber sobre quina obra arquitectònica en faríeu una pel·lícula.
Anem, doncs, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure, però abans una dedicatòria.
I en aquesta ocasió, la dedicatòria del programa és per una de les grans figures del panorama nacional. Diumenge passat ens deixava l'actriu Gemma Cuervo, que havia iniciat la seva carrera al Teatre Espanyol Universitari de Barcelona i que poc després debutava amb Adolfo Marsillach i s'incorporava a la companyia Lope de Vega. El teatre, doncs, va ser tota la seva vida i ja en una segona etapa, la televisió, de la que haurem de recordar tots els seus papers en les sèries Farmàcia de Guàrdia, Médico de Família i Aquí no hay quien viva. I ara sí, dit això, anem per la recomanació.
La recomanació de la setmana.
Aquesta setmana es va saber que el president dels Estats Units, Donald Trump, està disposat a fer una remodelació, entre cometes, en els mitjans de comunicació nord-americans a partir dels informes i editorials que s'han anat publicant en relació a la guerra d'Iran. Sembla ser que els trets van especialment dirigits al New York Times i al Wall Street Journal.
Quina és la idea? Bé, aquesta notícia no amaga cap novetat o cosa que no haguem vist abans, l'aplicació de manual de qualsevol estat autoritari. És a dir, aquells que no creuen en el discurs oficial i, per tant, no el repeteixen, són uns traïdors a la pàtria. Què us recomanem a partir d'aquí? Doncs Cortina de Humo, estrenada l'any 1997 i dirigida per Barry Levinson. Una història al voltant d'una guerra inventada per tapar escàndols d'un president. La podeu veure a Amazon Prime Video i Apple TV.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Me quito el albornoz?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿Contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar?
¿Me dejarás? ¿Tarde o temprano? Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más.
¿Son tumbas?
No. Se llaman socos.
Son maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
Tengo que explicar.
Obrim novetats amb una d'aquestes estrenes llargament anunciada i que tothom esperava, perquè sempre és una bona notícia que Pedro Almodóvar estreni una nova pel·lícula. En aquest cas parlem de Amarga Navidad. Amb aquesta pel·lícula, el que fa el director és presentar dues històries que s'entrecreuen i on treu a relluir totes les seves preocupacions al voltant de temes com els processos creatius, la connexió amb la realitat d'aquests processos, la ètica i els límits de l'art. És una empremta personal que deixa Almodóvar, com ha fet darrerament en moltes pel·lícules. No és que vulgui ser el testament cinematogràfic, perquè amb una declaració que va fer en una entrevista recent ha dit que ell vol seguir rodant, encara que vagi en cadira de rodes i bombona d'oxigen, ha dit, literalment.
Per tant, encara en té per temps.
Exacte. Però sí que és veritat que últimament dona a conèixer molt les seves obsessions i les seves maneres d'entendre la vida. L'estructura d'aquest guió és com una matriosca, aquelles nines russes una dins de l'altra, que cinematogràficament se'n diu el metacinema, és a dir, parlar de cinema dins del cinema, i és que l'argument té lloc en el pont de mes de desembre, aquell pont famós de la Immaculada, exacte, i de la Constitució. El 6 i 8 de desembre. I trobem un director de cinema amb una llarga trajectòria professional que està escrivint un guió on precisament la protagonista d'aquest guió és una altra directora, en aquest cas una dona, que està en crisi creativa. A partir d'aquest plantejament, com dèiem, Almodóvar ens parla dels límits de la creació i de moltes altres coses amb aquestes dues històries paral·leles. El repartiment, com sempre, espectacular. Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smith i Kim Gutiérrez. I el director, com diem, i hem dit més d'una vegada, Pedro Almodóvar, que també és l'autor totalment del guió, va debutar al 80, recordem-ho, amb Pepi, Lucy Bomb i altres xiques del Montón, i títols no us acabaríem, però podem destacar alguns de la seva trajectòria, com La ley del deseo, Kika, La mala educació, Volver, Madres paralelas o L'habitació de al lado, entre moltíssimes més.
Habrá psicólogos especialistas en duelo por si algún alumno necesita apoyo. Esto es duro para todos.
El señor Creighton era muy querido.
¿Eres la nueva?
¡Oh! ¿Es una pipa?
¿No? ¿Cree que puede traducirlo?
Significa hablar y también puede ser...
Invoca a los muertos.
Hazlo, nena. Atrévete.
¡Hazlo!
Yo creo que voy a pasar de eso, de invocar a los muertos.
¿Oís eso?
El día que naces, también nace tu muerte. Si oyes chillar al silbato, morir no es una opción.
¿Hola?
Què farien les pel·lícules de terror sense els efectes especials?
I aquestes frases és lapidàries. Sí, sí, sí.
Bé, com heu deduït, estem davant d'un film de terror, concretament de terror sobrenatural i adolescent. Es titula Weasley, el silbido del mal. És una producció canadenca, curteta, 85 minuts, que més enllà del propi argument té com a principal objectiu l'entreteniment i potser com a novetat en aquest tipus d'històries algun gir que altre inesperat. L'argument ens presenta un grup d'estudiants que es troben un objecte misteriós, un antic xiulet de la mort que pertany a la cultura asteca. Descobreixen que quan xiules invoques la teva mort futura, que evidentment et persegueix perquè l'has invocat per alguna cosa. Per tant, quan les víctimes es van produint tots plegats, intenten esbrinar quin és l'origen d'aquest estrany objecte per intentar que no hi hagi més morts. En el repartiment tenim a Daphne Keane, a Sophie Nellis, a Ski Young, entre d'altres, i el director Corin Hardy va debutar l'any 2003 amb Butterfly, després ha dirigit altres títols com The Hollow, La monja, que us sonarà, o Gangs of London, entre d'altres. I aquests títols també hem d'afegir-hi Zootrópolis 2, eh? Tenim un nou cicle del Cinema 5 en català. Aquesta setmana, atenció, perquè a causa de les diferents programacions que ofereix el Cinema Olot, només
hi
haurà...
I que ara us explicarem.
Exacte, que n'hi ha moltes. Només hi haurà sessió el dissabte a les 4 de la tarda, com sempre, a preus reduïts. Podrem veure Zootrópolis 2, la segona entrega d'aquesta exitosa pel·lícula que ja va enamorar ara fa 5 anys a molta gent. Els protagonistes, Judy i Nick, segueixen la pista d'un rèptil misteriós que està posant, en fi, moltes dificultats a la ciutat. Per resoldre el cas, hauran d'anar d'incògnit a llocs desconeguts de Zootrópolis, on posaran a prova les seves habilitats i també la seva relació.
Dit això, veiem com ens queda la distribució de la cartellera. Tenim un doblet, com sempre diem, però aquest cop només dissabte, perquè és això del títol en cinema en català. Zootrópolis 2 amb Cumbres borrascoses. I l'altre doblet és Hopper, amb la seva còpia en català, amb El arquitecto. A les 6 sales restants, una mateixa títol en totes les projeccions, que són les dues estrenes d'avui, Amarga Navidad i Weasley, El silbido deu mal, Hoppers, amb la seva còpia en castellà, Palandrau, Ben salvatge, i les últimes dues sales, el mateix títol, Torrente Presidente.
Hi ha a l'agenda nova sessió de Cineclub amb la projecció de Mastermind, dirigida per Kelly Richard, autor també del guió. L'acció ens situa l'any 1970 en una petita localitat de Massachusetts. Allà J.B. Mooney, és un fuster que està a l'atur, es converteix en lladre d'art i planeja un atracament important. El pla és entrar a un museu a plena llum del dia i robar quatre quadres. Però les coses no seran tan senzilles.
Això és com allò del Louvre, eh?
Exacte, tots hi hem pensat. És una mostra genuïna de l'anomenat cinema indi nord-americà de Mastermind. La podeu veure avui a 2:15 del vespre al Cinema Olot.
I encara més programació. Aquest cap de setmana, 11a edició del Vivim Muntanyes 2026. Ja sabeu que és una cita imprescindible per als amants de la muntanya, amb pel·lícules d'escalada, expedicions, esquí i alpinisme, i amb paisatges del nostre país i també de la resta del món. El programa consta de 4 sessions. La primera, avui mateix a 2:15 del vespre, i per demà, 3 sessions, a 4:45 i a 7:15 de la tarda i a 9:15 de la nit. Consulteu tots els títols de la programació i altres detalls als webs vivimmuntanya.cat i també a la dels cines, cinesolot.cat.
I per últim, noteu que el proper dijous 26 de març la pel·lícula que podreu veure en versió original serà El arquitecto.
Llibres i pantalles.
Doncs vinga, anem a fer aquestes recomanacions que mensualment fem en el dia com avui, parlant de llibres i de pel·lícules en plataformes. Comencem pel llibre, que és sobre un home que no és el primer cop que ho portem aquí. Ja n'hem parlat d'altres llibres, però aquest té una particularitat que ens ha semblat interessant destacar. El llibre porta per títol Billy Wilder, Anatomia d'un geni. I és el número 22 d'una col·lecció, la col·lecció Nosferatu, coordinat per Luis Alegre, i que es va presentar aquest llibre al darrer Festival de Sant Sebastià. Acompanya també a un cicle dedicat a aquest director, a Billy Wilder, que durant tot l'any es programa en l'edifici Tabacalera de Sant Sebastià, que és una de les seus del festival, i que durant tot l'any, cada mes, doncs, programen una pel·lícula d'ell. El llibre, hi han participat molts crítics i comentaristes, d'aquí ve una mica la novetat, perquè més d'una dotzena de persones, tots ells amants i entesos del cinema de Wilder, i per entendre una mica tot com va estructurat, s'han fet 3 blocs. En el primer bloc s'analitza els seus títols sobre diferents facetes, per exemple, la periodística, la de guionista, la posada en escena, la seva relació amb Hollywood, els personatges femenins i, per últim, les relacions sentimentals. Després trobarem un segon bloc on hi ha textos sobre títols en concret de la carrera del director i encara un tercer que podem llegir 2 entrevistes que s'han fet entre 4 entesos del món de Wilder, entre ells Fernando Trueba, que ja sabem tots que és un admirador i seguidor d'aquest mestre. Com dèiem, no és el primer llibre que parlem sobre Wilder que recomanem, però creiem que valia la pena per la diversitat de visions sobre el cinema d'aquest geni. Billy Wilder, Anatomia d'un geni, ja està disponible a les llibreries al preu de 20 euros.
Thank you.
A les pantalles de casa podeu veure Ciuda sin sueño, una de les guanyadores als Goya amb 5 nominacions i el Premi al millor actor revelació pel jove Antonio Fernández Gavarré. Dirigida per Guillermo Galoé, és un viatge a l'interior de la Cañada Real, que és un poblat a les afores de Madrid que fa 5 anys que no té llum. Allà coneixerem a Toni, un noi gitano de 15 anys, orgullós de pertànyer a una família de venedors de trastos vells i que segueix el seu avi a tot arreu. Però els enderrocs s'acosten a la seva parcel·la i el seu avi es nega a marxar, sigui quin sigui el sacrifici. Aquí Toni ha de triar, enfrontar-se a un futur incert o aferrar-se a un món que s'acaba. Ciudad sin sueño la podeu veure a Filmin i Movistar Plus i també es pot llogar a Prime Video.
¿Quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I per no perdre autor amb tants títols que portem avui ja dits, anem a parlar precisament de la celebració de la gala dels Òscar, que va tenir lloc el diumenge, la matinada del diumenge, el dilluns passat, la 98a edició, sense sorpreses, previsible, una cosa normal i corrent. La guanyadora va ser, com molts anunciaven, Una batalla tras otra, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, que va endur-se 6 premis, millor pel·lícula, director, actor secundari per Sean Penn, guió adaptat, càsting, que era aquest nou premi que es donava, i muntatge. Jo crec que el que sí és veritat de justícia és haver-li donat un títol, un premi, vull dir,
al
Paul Thomas Anderson, després de tenir una pila de nominacions i de la trajectòria amb la seva filmografia, amb títols com Boogie Nights, Magnolia, Pozos de Ambición, El Hilo Invisible o Licorice Pizza, que ja era hora que guanyés un premi, no? L'altra favorita, que era Los Pecadores, que tenia, recordar-ho, 16 nominacions, en va guanyar 4, títol millor guió original per Ryan Coogler, el director del film, música original, fotografia i actor principal per Michael B. Jordan, que era també un dels que dominava en la travessa. Els altres premis d'interpretació van ser per l'actriu secundària Amy Madigan a Weapons i actriu protagonista per Jessie Buckley per Hamlet, que recordem que ja havia guanyat els Globus d'Or i els BAFTA, per tant, tenia gairebé...
Tenia molts números.
La plaça assegurada. Per cert, normalment en comentem, i cada any sempre traiem a la palestra aquest tema, entre una batalla entre Los Pecadores i aquest altre premi de Weapons, sumen 15 premis que s'han dut la Warner, que ja no és la Warner, que ja serà la Paramount, i la segona vegada Netflix, és a dir, que sempre parlaven de Netflix com a...
Sí.
Però és que, a més, si fixem només en noms de plataforma, Netflix va treure 7 títols, però, atenció, Apple TV en va treure 6. Per tant, li segueix... Està apostant molt fort per la programació. I li segueix molt de prop a les passes. No ha anat bé per Cirat, evidentment, el sou se'l va endur Fórmula 1, que era un premi molt fàcil, perquè estava previst en una pel·lícula de cotxes, que és el que més se sent, és el soroll, no? Per tant, el sou, a part de la qualitat, era molt cantat, i el premi millor pel·lícula internacional, que és l'altre que optava, se'l va endur Valor Sentimental. Les Guerreres de K-pop, tampoc.
Sí, esclar, fenomen de masses.
Musical total, banda, per la música i per la cançó original Golden. No passarà la història, com dèiem, aquesta sessió. Sí que cal destacar el tercer Oscar de Sean Penn, que amb aquest palmarès el que fa és igualar els de Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis i Walter Brennan, però, per als més curiosos, la millor, com sempre, és Katharine Hepburn, que és una dona que en va tenir 4. Va guanyar 4 Oscar i encara ningú ho ha superat. Sense premis, com dèiem, a banda de Cirat, va quedar Sueños de Trenes, una pel·lícula que a mi em té el cor robat, i Agente Secreto, que és el que més m'ha agradat, per tant, ni una ni l'altra em van fer content. El discurs de Javier Bardem va ser l'excepció de qualsevol...
Que això, reivindicació, i mires, i tires temps enrere, i... A veure, els Oscars sempre han tingut aquesta part més formal, però també han sigut espais de reivindicació en molts moments.
Sí, crida molt l'atenció.
I crida l'atenció que realment sortís Javier Bardem, precisament.
Exacte.
Vull dir que...
Van haver-hi els directors del documental premiat Mr. Nobody contra Putin, que, deixen dir, els que assisteixen habitualment a les sessions de Cantrona, aquest ja l'havien vist, perquè ho vam programant allà. Aquests també van fer una mica d'al·lusió, però en general,
molt remés, poca cosa, remés. Amb tot el que els està passant al país a tots nivells. Ara, avui parlàvem de la notícia, no?, d'anar darrere la premsa i d'intentar tornar a fer una caça de bruixes. Ja no parlem només de conflictes internacionals, quan tradicionalment el món del cinema sempre ha sigut més crític, sorprèn que tot passés així una mica sense...
I dir per acabar que l'altra novetat va ser la del tractament dels que ens han deixat, els que van morir al llarg de l'últim exercici, com el de Rob Reiner, que el va fer Billy Crystal, Catherine O'Hara, Diane Keaton i, com no, evidentment, un record molt especial, Robert Redford.
I dels Oscars passem a Màlaga, que també va donar els seus premis a pel·lícules de les quals sempre diem que en parlarem les properes setmanes. La pel·lícula Jo no moriré d'amor, òpera prima de Marta Matute, va ser la triomfadora, guanyant els premis a millor pel·lícula i millors interpretacions com a actriu per la debutant Júlia Mascort i com a actor per Tomàs de l'Estal.
I que ja té data d'estrena, que crec que la setmana que ve o l'altra ja ens ve.
Ja la tindrem. La pel·lícula és una història autobiogràfica de la pròpia directora amb una noia que veu trastocada la seva vida per la malaltia de la mare. Ivan Anjadum, Dian de la Rosa, va guanyar el Premi Especial del Jurat, també el de millor guió i una menció especial del jurat per la protagonista, per la protagonista Silver Chicón. És una història inspirada en Romeu i Julieta entre dos treballadors d'hivernacle del sud d'Europa. Pel que fa al Premi del Públic va ser per Pionera Solo Querían Jugar, la història del primer equip de futbol femení. Pel·lícules llatinoamericanes, La mexicana, El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso, va guanyar el premi a la millor pel·lícula iberoamericana i també la de millor direcció. I per últim, en Garrojo va guanyar 4 guardons. Millor interpretació masculina per Nicolás Zárate, millor muntatge al premi del jurat de la crítica i també el del públic. I com ja vam dir divendres passat, esperem, ara ho dèiem, que en les properes setmanes més d'un d'aquests títols els puguem anar tenint a les pantalles.
I per acabar, afegim encara el calló que us hem anunciat i us hem insinuat, que és la programació de l'anomenat Mot Cinema. Què és això? Doncs sabeu que avui, ahir, va començar ja el Festival Mot de Literatura aquí a Olot i que la setmana que ve es celebra també a Girona. Doncs dintre de les activitats de tot el programa, aquí a Olot hi haurà un seguit de sessions, jo diria que són espectaculars, de cinema, a un preu ajustadíssim, 3 euros, per tant no hi ha excusa per anar-hi, i anunciem de moment les dues primeres pel·lícules, en total són 5, les dues primeres pel·lícules perquè tindran lloc abans del proper programa que farem divendres que ve, que són per el dimecres que ve, 25 de març, a 7:45 del vespre, Frontera, de Judit Colell, i el dijous 26 de març, de 7:45 del vespre, Apocalipsi Now, de Francis Ford Coppola. En el proper programa ja us comentarem i us tornarem a parlar d'això, perquè hem d'afegir-hi els títols de París, Texas, de Wim Wenders, Una història verdadera, de David Lynch, i Nomadland, de Chloe Zhao. Per tant, espectacular.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar-vos entrades, us avancem que de cara al proper programa tindrem el nus de la pel·lícula i en aquesta ocasió parlarem de cinema i foc.
Anem, doncs, a repartir fortuna, a regalar entrades per anar al cinema. La pregunta anterior, recordeu-m'ho, era sobre quina obra arquitectònica en faríeu una pel·lícula. I ens ha sorprès la diversitat de temes i de llocs. Tot i que hi ha una guanyadora, que sí?
Sí, hi ha una guanyadora que ha dit força gent i, a més, és de casa nostra, que és la Sagrada Família. De fet, ens heu dit l'Òpera de Sydney, la Torre Eiffel, el Monestir de Montserrat, el Guggenheim, el Gratacel City Corp de New York, la Casa Malaparte, la Pedrera, el Castell de Carmansó, el Liceu, què més? El Castell d'Hostoles, també Besalú com a poble, o podríem posar-hi el pont també, l'Hospital Sant Pau, el recinte modernista també de Sant Pau, el Palau de la Música. Vull dir que déu-n'hi-do.
Podríem enviar propostes a guionistes perquè fessin una pel·lícula, de veritat,
Per tant, gràcies per les vostres respostes. D'entre totes elles, s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Fabiana Nicolau, que ens diu: faria una pel·lícula a la Sagrada Família perquè és una obra que ha vist passar generacions. La història seguiria diferents persones que hi han treballat o visitat al llarg de més de 100 anys, demostrant com un mateix lloc pot unir vides de temps diferents.
Molt bé. I anem per la pregunta de la setmana, amb l'excusa d'aquesta estrena d'Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Dèiem abans en el programa que ja havíem fet alguna pregunta al voltant d'aquest director, però crec que vam preguntar quina era la millor pel·lícula de la seva carrera, i ara el que volem és que ens destaqueu un títol pel que sigui, sigui per bé, per mal,
o perquè
qualsevol altra circumstància.
Us agradava el repartiment, o perquè us agrada com està filmada, o on està filmada, perquè us agrada l'argument, perquè no us agrada gens, o pel que sigui, o perquè us porta un record, no?
És a dir, quina pel·lícula destacaries de la filmografia de Pedro Almodóvar i per què?
Ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres cada divendres només destaquem una cosa. Tot el que passa al voltant del cinema passa per aquest programa. Sessió contínua a Ràdio Olot.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.
About it. Every time I think about it, can't stop thinking about it. How much longer?